Amb aquesta sintonia rebem avui el nostre divulgador musical i músic, Lluís Cabal. Com estàs, Lluís?
Molt bon dia. Molt bé, i tu?
Jo molt bé, esperant-te perquè ens portis informació, que ens il·lustris sobre el món de la música. I avui hem obert amb aquest tema per un motiu que és molt clar, no? No,
sí.
No es veu, no es palpa, no se sent, però...
Bé, hem començat amb això perquè avui això està estretament lligat amb el tema que tractarem avui, perquè jo volia parlar de... començar a parlar, perquè això no es fa ni en un dia, ni en dos, ni en deu, ni en...
No ens ho acabarem.
No ens ho acabem. Però jo volia parlar d'un tema que jo penso que el món de la música té un deute històric, que és el tema de les dones compositores.
Molt bé,
aquí,
molt bé.
Aquí, sortosament, darrerament se n'està parlant molt, s'està divulgant... moltes composicions de dones que havien quedat a l'oblit. Hi ha tota una nova generació de dones compositores molt interessants, però tot això en parlarem un altre dia més endavant, perquè bé, lligat amb el que dèiem de la música, això que estem escoltant ara,
sí,
és un quartet de Fanny Mendelssohn. Si el pots posar, pots pujar una miqueta més? Bé, Fanny Mendelssohn és una... A ningú se li escaparà. Mendelssohn és germana de Félix Mendelssohn. Fanny Mendelssohn és una compositora interessantíssima que va quedar una mica relegada a l'oblit. Estem parlant del segle XIX, ella va néixer el 1805 i va morir el 1847. Es portava 2 anys, era 2 anys més gran que el seu germà, i ells dos van tenir una relació molt estreta, tant a nivell personal com a nivell professional. I volia començar precisament amb aquesta música, doncs per mi exemplifica una dels genis creatius malauradament més amagats que hi ha hagut.
Jo m'imagino que per al públic en general sí que serà desconegut, en canvi per als professionals de la música, figures com la de la Fanny Mendelssohn, són conegudes a partir de quan?
Bé, és de tothom conegut que Fanny Mendelssohn era compositora, però com a conegudes les seves obres, jo diria que és una cosa molt propera, molt tardana,
sí?
Molt d'ara. Jo, de fet, aquest quartet que està sonant ara, jo he tingut el goig de poder-lo tocar, deu fer potser cosa de 7 o 8 anys, poder. Abans jo no el, he de confessar que jo no el coneixia, i que també he de confessar que em vaig quedar gratament meravellat davant d'aquesta grandiosa obra. És un quartet amb quatre moviments, aquest, com dèiem, és el darrer moviment, però és una obra que revela un geni creatiu molt important. El que passa que de Fanny Mendelssohn jo crec que un dia li dediquem un programa sencer perquè és molt interessant. Jo, ja que parlem de dones compositores i que parlem d'aquest deute històric que té la història de la música amb elles, a tall d'exemple, i per il·lustrar tot això, jo voldria anar enrere, perquè el tema de la composició en les dones no és una cosa pròpia del renaixement, perdó, del barroc o del classicisme o del romanticisme, no? En la història ja hi ha dones compositores molt, molt importants. Per tant, avui m'agradaria fer un viatge al passat, molt enrere, molt enrere, molt enrere.
Fins on anirem?
Ens anirem al segle IX. Ens anirem a una... Li direm compositora, però, mira, ara està sonant. Bé, això és una composició, això és un himne bizantí, de Càssia de Constantinople. Càssia de Constantinople, nascuda el 1810 i morta el, perdó, el 810.
Sí.
I morta el 867, o sigui, com he dit, segle IX, és la primera dona compositora de qui coneixem la identitat, és compositora perquè entre moltes altres coses va escriure música, però jo la catalogaria com a humanista. De fet, Càssia de Constantinoble era poetessa, compositora, tocava molts temes, fins i tot filòsofa, i va ser un personatge molt important. Constantinoble, estem parlant de l'imperi romà d'Orient, quan aquí això ja no existia, a Orient va seguir haver-hi un imperi romà molt floreixent, amb capital a Constantinoble, l'antiga Bizanci, actual Istanbul, però només des del 1930, fins aleshores era Constantinoble. I Constantinoble era una capital cultural importantíssima, de la qual nosaltres encara en som hereus. Càssia era, com dèiem, una humanista, però alhora també és considerada la primera, bé, de fet és, que se sàpiga, la primera abadessa de la història. Ella, que era una dona que li agradava molt estudiar i cultivar les arts i la filosofia i el cervell i tot això, doncs va rebre una proposta de matrimoni de l'emperador Teòfil, i per poder-la rebutjar d'una manera elegant, doncs va fundar un convent. I
pensava que li havia dedicat una peça.
Perquè no s'enfadés, no? I llavors, bé, de fet, clar, davant d'un argument d'aquest pes, l'emperador doncs no va poder dir res. Ella, com diem, va ser la mare superiora d'aquest convent, i té un catàleg importantíssim d'obres. Com us he dit, això que estem sentint és un himne bizantí, que la sort que tenim és que de tota la seva producció, que consta de 50 himnes de lloança, 47 himnes d'adoració, dos cànons que són uns cicles de 8 odes, obres seculars no religioses, després també va escriure molts epigrames. Epigrames són unes composicions poètiques que venien ja de l'antiga Roma. Són frases curtes, una mica com adagis d'ara, no? Per exemple, per posar un exemple, n'hi ha un molt interessant de Marc Valeri Marcial del segle I que diu: Neró va voler que Roma fos honrada, així va poder robar ell sol. Saps?
Jo ara entenc la resposta a la petició de matrimoni. Aquesta senyora tenia vocació.
Bueno,
i es volia dedicar al que es volia dedicar.
Aquesta senyora tenia el cap molt ben moblat, que es diu ara, i aquesta senyora sabia molt bé el que volia, i va ser molt, jo penso que va ser molt coherent amb les seves idees. La sort que tenim de Càssia Constantinoble és que en el seu moment va ser una dona molt important i molt reconeguda. Va ser una dona molt influent a Constantinoble en aquella època, tan influent que la seva música la coneixem gràcies al fet de que en l'actual rite bizantí de l'església bizantina encara s'interpreten molts dels seus himnes, i així ens han pogut arribar a nosaltres. Ens calcula que hi ha ben bé més d'una trentena d'himnes de Càssia que formen part encara ara del rite actual de la missa bizantina. Per tant, aquesta és la sort que hem tingut, perquè estem en una època on la tradició escrita, la música escrita, era quasi inexistent. N'hi havia, però no
per tant, és una sort que ens hagi arribat.
És una sort. I té una altra obra molt interessant, que l'escoltarem a continuació, que és una oda a Pere i Pau, els dos evangelistes, que és aquesta que estem sentint. Bé, a ningú s'escapa que és música religiosa. No va escriure només música religiosa, però com diem, com que la que s'ha perpetuat és en el ritu religiós, és la que...
I gràcies a això s'ha perpetuat.
Això, gràcies, clar. Que això ens ha arribat. Jo trobo que és una música meravellosa, una música, podríem dir, potser d'una harmònicament senzilla, però realment d'una bellesa extraordinària. Bé, mentre anem sentint de fons aquesta música, ens ajudarà a fer un petit viatge una mica més endavant per saltar a una altra compositora de dos segles més tard, dos i mig, també un personatge importantíssim, un personatge que, a més, en la seva vessant també d'humanista, està experimentant un revifament. És un personatge que, t'he de dir, que se'n parla no en altres àmbits de la música, sobretot en àmbits de la filosofia, se n'està parlant molt, i fins i tot de l'àmbit científic, entès la ciència com la ciència antiga, aquesta ciència tan molt lligada a l'humanisme, a la filosofia, amb tot això. Parlem de Hildegard von Bingen, religiosa alemanya, també abadesa, nascuda el 1098 i morta el 1179. Ella era, com hem dit, tocava totes les arts, era una dona completa, una humanista completa.
Semblava del Renaixement i encara no havíem arribat.
Sí, és un bueno, el Renaixement el que fa és recopiar, vull dir que, de fet, gent del Renaixement n'hi havia molt abans del Renaixement. Ella era pintora, poetessa, il·luminadora són aquells que feien aquells dibuixos inicials en els llibres, que il·luminar no de tècnic de llums,
no, encara no havia.
Sinó d'il·luminar els llibres, amb aquells gravats tan, tan bonics. Compositora, científica, filòsofa, mística, naturalista, profeta, està considerada també una profeta de l'Església, i de fet també està considerada ella té la primera obra en un tractat científic que va escriure, un tractat de medicina, en un volum el dedica íntegrament a l'anatomia femenina i especialment a la... Hi ha un capítol dedicat, que va ser un escàndol a l'època, que està dedicat a l'orgasme femení. Home. I en parla obertament. Si posem... Mira, podem posar el següent, que és d'Espíritu Santo. Bé, posarem la que dèiem, la següent, que és el d'Espíritu Santo de Hildegard von Bingen. He tingut un petit lapsus, ja ho era, ja era la 4, ja estem sentint aquesta obra. És una... Ella també està considerada... És la patrona dels esperantistes, Hildegard von Bingen, perquè a la seva època es va inventar un idioma, també amb aquest àmbit, amb aquest interès de tenir un idioma universal, que, tot i que aleshores era llatí, ella es va inventar un idioma en el qual es pogués entendre tothom, i bueno, no va prosperar.
Va, igual, però, que l'esperanto.
Igual que l'esperanto, però és, per això està considerada la patrona dels esperantistes. Bé, com dèiem, ella també, a més també està considerada també la precursora de l'òpera, perquè es va inventar els drames litúrgics, dramatitzats, musicals, que seria un predrama operístic, saps? Vist així amb una mica de rigor històric i posat en el seu moment. Té una altra obra també molt interessant, que és la següent, que és la Otto Illustrata.
Otto Illustrata.
Sí.
Aquesta és la que estem sentint ara.
És dedicada a la Verge Maria. I té també un cicle de cançons molt important, també, que és la Sinfonia d'Harmonia de les Revelacions Celestials. I és la primera, també, que en música, que això en parlarà més tard molts altres compositors, parla de l'harmonia de les esferes, que això és un tema que tocarem. També és un tema pitagòric, que parla de les relacions dels astres, i diu que els astres en realitat tenen una harmonia que nosaltres som incapaços de sentir, una harmonia musical, que és el que fa que l'esfera celeste s'aguanti d'aquesta harmonia tan bonica que veiem.
És molt de l'època,
això ja en parlarem. I per últim, ara passarem, ja et dic que farem un repàs molt ràpid així als ancestres de la composició femenina, passarem a Marie de France, un personatge també del segle XII ja, 12-13, 1160-1215, i aquesta és una compositora i poetessa nascuda a França, però de fet va desenvolupar la major part de la seva activitat a Anglaterra. Llavors, posarem ara la següent obra, que és el Lai. Bé, ella poeta provençal, i ella, de fet, sabem que existeix, que va existir perquè hi ha un poema seu signat per ella que diu, doncs, soc de França i em dic Maria. I ella, de fet, és una mica diferent a les altres dues que hem parlat, perquè era trobadora i era la que interpretava les seves pròpies obres. I acabarem, si et sembla, també amb un lai, que és el número 8, que és el lai. Ella és la primera compositora que coneixem que parla té una composició musical dedicada al mite de Tristany i Isolda. I és el que sentirem ara, el lai de Tristany i Isolda, de Marie de France.
Et sembla que acabem amb ella?
Ho hem de deixar aquí, sí.
Ho hem de deixar aquí.
Continuarem amb aquest tema, perquè ja et dic que això ha sigut només una cosa així dels ancestres.
Ja m'ho imagino. Mentrestant les deixem a les abadesses en el seu racó de pensar. Gràcies, Lluís.
A vosaltres.
I deixem també aquest Faves Comptades per avui. Hem arribat al final. Demà més. Gràcies per la companyia. Bon dia.